Són les 8 del matí. Bon dia.
Bon dia. Avui els núvols aniran a menys a mesura que passin les hores.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
És dimarts 11 de febrer del 2024, 25, disculpeu. Ens llevem amb temperatures al voltant dels 12 graus arreu de la comarca. Han pujat les temperatures i avui els núvols aniran disminuint durant el dia. Al matí el cel està més tapat, amb núvols baixos, però a la tarda farà més sol, acompanyat de núvols alts. El vent de Garbí continuarà bufant moderat amb onades d'un metre a l'alçada de la mar. Avui al Supermatí expliquem que els delictes sexuals han augmentat un 18% a les comarques de Girona durant el 2024, amb 490 denúncies registrades, i també repassarem l'estabilització dels delictes en general a tot el territori. Explicarem que els pagesos gironins celebren l'acord per la divisió de l'aqüífer Fluvià Muga i destaquen que és una mesura clau per gestionar millor l'aigua en temps de sequera. I Torroella de Montgrí digitalitza els expedients dels judicis sumaríssims del franquisme gràcies a la investigació d'una veïna del municipi. Ho explicarem tot avui al Supermatí, i també que a Sant Feliu de Guíxols la taula dels artistes dedicarà la seva segona sessió a parlar del carnaval i la gastronomia vinculada a aquesta festivitat. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem Sílvia Simón, que és delegada de la promoció i divulgació de la Universitat de Girona, per parlar de la presència de la dona en el món de la ciència i de les activitats organitzades per commemorar el Dia Internacional de la Dona i la Ciència. I avui, com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Tenim avui la Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Oriol Bernà, bon dia.
Hola, bon dia.
La Carla Saló.
Bon dia.
La Mariona Fernández.
Hola, bon dia.
La Martina Romero.
Bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cordés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els delictes sexuals han augmentat un 18,4% a les comarques de Girona durant el 2024.
Segons l'estadística que publica el Ministeri d'Interior, durant aquests 12 mesos s'han denunciat 490 arreu de la demarcació i d'aquests 185 han estat en penetració, un 18,6% més respecte al mateix període del 2023. El balanç de criminalitat que recull les dades de tots els cossos policials evidencia un increment generalitzat dels delictes arreu del territori. Al llarg de l'any passat se'n van registrar 50.239, un 4,2% més. Destaca, entre d'altres, que els robatoris amb violència han crescut un 13,4%, però per contra els robatoris a interior d'habitatges han baixat un 1,6% amb un total de 2.519.
Els pagesos gironins es mostren satisfets amb l'acord al qual han arribat amb la Generalitat perquè inclou la divisió de l'aqüífer Fluvià Muga.
El portaveu del Gremi de la Pagesia de Girona, Jordi Ginebreda, assenyala que estan molt contents d'haver pogut arribar a aquest acord i que s'ajusta a la realitat. Ginebreda també es mostra satisfet per la simplificació a l'hora de controlar la població de senglars i cabirols sense dependre del vedat de torn. El sector avisa, però, que estaran amatents al compliment de l'acord.
L'Arxiu Municipal de Torroella ha inclòs en format digital els expedients dels judicis sumaríssims fets durant l'època del franquisme.
Ha estat gràcies a una veïna del poble, Maria Dolors Lofra Vilà, que ha fet una gran investigació sobre tots aquells que van estar condemnats durant aquest període. Gràcies a això, des del 2020, l'Arxiu Municipal obté els documents judicials militars.
A Palafrugell han talat diversos arbres en diversos punts del municipi per evitar incendis. En l'últim cas, el cas de la zona La Punxa, l'actuació va generar polèmica i incomprensió a les xarxes socials. El consistori assegura, però, que es tracta d'un procediment estudiat i analitzat. I a l'Estartit organitzen una jornada per facilitar la contractació al sector turístic. Serà el pròxim 4 de març.
Els participants podran consultar les ofertes disponibles i fer entrevistes ràpides amb els negocis interessats. Els organitzadors esperen que la jornada ajudi a cobrir vacants abans de la temporada alta. Pels candidats no es requereix inscripció prèvia i les empreses interessades han d'inscriure's per correu a gerencia@enestartit.com.
La La regidora de Promoció Econòmica de Sant Feliu, Núria Cuchellero, explica que a la taula dels artistes podem escoltar veus del territori parlant de gastronomia.
Ho ha afirmat en una entrevista al Supermatí, on també ha donat alguns detalls de la segona proposta que es farà aquest dissabte 15 de febrer a les 12 del migdia a la Rambla. En aquesta segona jornada, la taula dels artistes reuneix a dues veus ganxones per parlar sobre el carnaval.
I a Palafrugell han començat les tardes de joc, un espai dedicat pels infants d'entre 0 i 3 anys. S'organitza a les escoles Bressol Tomanyí cada dimarts i els Belloguets cada dijous. Avui hi ha una nova sessió, per tant, el Tomanyí, sempre entre un quart de 4 i les 5 de la tarda, amb un aforament màxim de 15 nens i nenes. I anem als esports. Juan Leonard i Aina Álvarez s'imposen a la categoria optimist de la desena Guíxols Cup.
La competició disputada a Sant Feliu de Guíxols ha comptat amb 146 participants. Durant les dues jornades han afrontat condicions meteorològiques exigents. Dissabte, la tramuntana va marcar les dues primeres proves, mentre que diumenge el Garbí va permetre completar-ne tres més.
Les 8 i 6 minuts.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Hamas ajorna fins a nou avís l'alliberament d'hostatges previst per dissabte vinent. L'organització acusa Israel d'incomplir l'alto al foc, alentint el retorn dels desplaçats, atacant població civil i obstaculitzant l'entrada d'ajuda humanitària. Donald Trump ja li ha respost, amenaçat amb un infern a la franja de Gaza si Hamas no allibera els hostatges dissabte. Elon Musk ofereix 94.500 milions d'euros per comprar OpenAI. El conseller delegat de l'empresa que gestiona ChatGPT, que és en Sam Altman, ha rebutjat l'oferta amb ironia, suggerint que Twitter es podria vendre per una desena part del preu. Luis Rubiales declara avui el judici pel seu petó no consentit a Jennifer Hermoso. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol afronta una petició de 2 anys i mig de presó, mentre que els altres acusats, com Jorge Vilda o Albert Luque, podrien ser condemnats a 1 any i mig. La Guàrdia Civil acredita que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, va esborrar tots els seus whatsapps el mateix dia que el Tribunal Suprem el va encausar per revelació de secrets. Els investigadors apunten que també haurien eliminat correus electrònics relacionats amb el cas. El fiscal general de l'Estat sempre ha dit que aquests esborraments són rutinaris i que es fan, diu, per preservar la seguretat. I 13 dels 14 ferits en l'accident del Tomahawk de Port Aventura arriben a un acord amb el parc temàtic per evitar el judici. El pacte inclou indemnitzacions confidencials a canvi de renunciar a la via penal. Moment de treure el cap per la finestra per saber quin temps fa. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Aquesta nit ha fet menys fred. Tornarà a glaçar algun dia o no?
Bon dia, avui els núvols aniran a menys a mesura que passin les hores.
Però això que et dèiem, quin temps esperem per avui?
El vent de Garbí s'ha mantingut a la línia de la costa i ha fet que la temperatura no baixés gaire. A curt termini no glaçarà i les temperatures mínimes seran poc fredes per l'època de l'any. Avui els núvols baixos aniran a menys durant el dia. Mantindrem, això sí, el cel tapat amb núvols baixos durant el matí. I a la tarda, però, farà molt més sol. Això sí, estarà acompanyat per núvols alts. El vent de Garbí continuarà bufant moderat amb tràngol d'un metre d'alçada a la mar. Demà dimecres arriba un canvi de temps i plourà dèbilment durant la tarda i vespre. Al matí encara tindrem força estones de sol. En general s'acumularan quantitats de precipitació poc importants.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui el comentari ens l'envia el president de la Fundació Pallac, Josep Maria Soler.
Doncs sí. Després de 48 anys de la seva mort, Josep Pallac segueix sent notícia. Fa uns dies s'ha publicat una seva biografia, aquesta vegada a càrrec de Joan Safont i amb el títol Josep Pallac, Política i Pedagogia, l'esperança truncada del socialisme català. Un llibre excel·lent i que ens ajuda a descobrir aquest personatge que mai va poder participar en cap elecció democràtica. Va morir el gener del 1977. I que, no obstant, fa que ens preguntem, per exemple, si Pallac no hagués mort prematurament, Jordi Pujol hauria estat president? Com hagués evolucionat el catalanisme? Quin equilibri o prioritat hagués tingut el seu catalanisme i la seva visió socialista democràtica? Hagués obert el seu calaixet de la independència? S'hagués aprofundit i arribat fàcilment al pactisme i al dret a decidir? No ho sabem. El que sí sabem, a través d'aquest llibre, és que es tractava d'una personalitat exemplar, ferma, dialogant, didàctica, afable i moltes més qualitats que avui dia poques vegades podem trobar en la classe política actual. Un llibre que serà bo llegir per tal d'entendre coses sobre ell mateix, sobre el seu sacrifici pel país, sobre la seva extraordinària tasca com a professor i moltes coses més. Us el recomano. Que tingueu un molt bon dia.
Gràcies, Josep Maria Soler. I ara de seguida parlarem del Dia de la Dona i la Ciència. Abans escoltem en Lil Dami amb la seva cançó Més Igual.
Una discoteca amb una ampolla i dos bengales, una posta de sol i amics a una platja a l'Escala, una segona residència a la zona de Puigcerdà, i en veritat, allà on vas ni en ve ni en va. Una foto Instagram amb un Ferrari al costat, acompanyat d'una merda frase motivacional, un enllaç a un curs privat que em diu que em farà molt ric, em sembla bé, molt bé, m'alegro per ti. Però tant me fa, porta 120 minuts i no has parat de xerrar. Calla ja, les coses que jo tinc no les podràs comprar. Me la suda, m'és igual el que em puguis explicar per una xarxa social. Me la suda, m'és igual i gran part del que m'expliquis a la vida real. Me la suda, m'és igual, m'hauríem de pagar perquè m'hagués d'importar. Però me la suda, m'és igual i per molt que ho repeteixis encara saber si tothom fots la xapa igual. Gràcies per la informació, però qui t'havia preguntat? Només havia demanat l'hora i ara m'has atrapat. Que em dóna igual, oh, oh, oh. La torrada amb el bocat que esmorzes cada matí, el tatu que et vas fer conjunt a sala o amb un amic. Que em dóna igual, oh, oh, oh. I no és normal, oh, oh, oh. Però tant me fa, porta 120 minuts i no has parat de xerrar. Les coses que jo tinc no les podràs comprar. Me la suda, m'és igual el que em puguis explicar per una xarxa social. Me la suda, m'és igual i gran part del que m'expliquis a la vida real. Me la suda, m'és igual, m'hauríem de pagar perquè m'hagués d'importar. Però me la suda, m'és igual i per molt que ho repeteixis encara em fa més pal. El teu pissing de mal i que em fa.
És en Lil Dami, la cançó del dia, hem escollit aquesta. El que no ens és gens igual és el tema del qual parlem a l'entrevista d'avui.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La Universitat de Girona se suma a la commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Nena i la Ciència amb una setmana commemorant aquesta diada que se celebra avui 15 de febrer. Hi ha activitats per commemorar aquest Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Actes i activitats des del 10, des d'ahir fins al 15 de febrer, tota la setmana, per posar de relleu i revaloritzar la tasca de la dona en el món de la ciència. I per parlar d'aquestes jornades i del paper de la dona en la ciència, ens visita la delegada del rector per la promoció i divulgació de la Universitat de Girona, que és professora de química d'aquesta mateixa universitat. És la Sílvia Simón. Bon dia, com està?
Hola, bon dia a tothom.
Per començar, quines són les activitats que ha organitzat per aquesta setmana dedicada a les dones i les nenes en el món de la ciència?
Bé, una de les coses que estem molt interessats des de la Universitat de Girona, bueno, i suposo que tothom, és d'alguna manera posar referents perquè les nenes tinguin aquesta imatge de dones investigadores, perquè històricament les dones investigadores realment han estat molt amagades. I per això hem muntat tota una sèrie d'activitats, la majoria d'elles en col·laboració amb l'Ajuntament de Girona. Per exemple, avui, tal com has dit, avui és 11 de febrer i avui és el Dia de la Dona i la Nena en la Ciència. Per tant, comencem una jornada al dematí de dues hores on ens visitaran més de 200 estudiants de Girona i podran parlar, podran interaccionar amb investigadores de la Universitat de Girona. Podran fer-los preguntes i a part hi haurà una xerrada on la Sílvia Espinosa, que és una investigadora d'aquí a la Universitat de Girona,
sí, posarà... La coneixem.
La coneixeu. Sí. És que justament posarà en valor el paper de les dones a la ràdio, val? Perquè igual que per tot, igual que en la ciència, les dones han estat bastant invisibilitzades en tot el món.
Doncs sí, sí, la Sílvia Espinosa, amiga d'aquí de la ràdio. Quan vau decidir això, impulsar aquesta jornada? Imagino que, clar, parlar de la dona i la nena a la ciència se n'ha de parlar a la universitat, no? És un dels llocs on se n'ha de parlar.
Exacte, mira, de fet, amb l'Ajuntament de Girona hem muntat una exposició arreu de Girona. És a dir, tenim 15 investigadores que estan exposades en diferents opis, val? Per tal de... És a dir, de fet, el projecte es diu Investigadores amb denominació d'origen. Perquè la idea principal és que aquestes investigadores que viuen a Girona, que es passegen per Girona, que compren a Girona, doncs siguin referents per la gent dels diferents barris. És a dir, si tu... Com a nena o com a nen, tal li fa, eh? És a dir, tu vas pel carrer i te trobes una investigadora que està comprant a la mateixa botiga que estàs comprant tu, saps? Tens un referent molt proper. I per això, d'alguna manera, marxa aquesta idea de que les investigadores són l'èlit. No, les investigadores, per suposat, són persones normals que te trobes en el teu dia a dia.
Encara existeix la barrera o sostre de vidre que impedeix que les noies es dediquin al món de la ciència?
Jo crec que cada vegada menys. Perquè realment ja fa bastants anys que estem fent molta feina, sobretot des de la Universitat de Girona, però també des d'altres llocs. És a dir, fent molta feina posant, és a dir, acostant aquestes dones justament a... jo què sé, a escoles de primària, a secundària, per tenir-los com a referents. Mira, una altra de les activitats que fem, per exemple, dissabte al dematí, a la Marfà, amb l'Udos Mundi, muntem una sessió de jocs de taula, val? Conjuntament amb l'Ajuntament de Girona, i posem investigadores joves, sobretot, a jugar amb jocs de ciència amb mainada de 6, 7, 8, 10 anys. D'alguna manera així es poden interaccionar. La idea principal també és que aquestes investigadores expliquin el seu dia a dia i se'ls vegin molt properes. I vegin que això de ser investigadores no és una cosa... És a dir, que realment és una cosa molt propera i que a Girona, a la Universitat de Girona, tenim investigadores que estan a l'èlit de la recerca.
Què és el que s'ha fet bé per intentar o per començar a trencar aquest sostre de vidre?
Doncs jo conto que... Jo sempre parlo molt dels referents, perquè realment... Ah. Jo no vaig tenir referents, jo ja tinc una edat, i per tant els referents que jo tenia, que era la meva mestra de batxillerat, val? Sí que era un referent de ciència, però jo no coneixia investigadores. I per tant, en el seu moment, mai me vaig plantejar ser investigadora. Per tant, és important que es vegi com és possible fer aquesta carrera, val? Tant en ciència, en tecnologia o en altres àrees d'estudi. No, és a dir, avui és el dia de la ciència, però bueno, també hi ha recerca en humanitats. Jo crec que és posar en valor totes aquestes coses.
I vostè segurament s'ha convertit en referent per moltes noies.
Una de les coses que sí que m'he trobat en els últims temps, és a dir, jo he fet molta divulgació i per tant sí que realment he anat a moltes escoles i m'he trobat a la llarga noies que me deien: ostres, jo al final vaig voler ser química perquè un dia vas venir a la meva escola i me vas explicar què volia ser investigadora, me vas posar aquesta passió. I per mi trobar-me una persona de tant en tant que em digui això, ja és que hem fet bé la feina des de la Universitat de Girona. Ja hem posat aquests referents.
Home, això la deu inflar, quan li diuen això.
Home, sí, jo sí. Jo sí, a vegades val més una frase d'aquestes que mil articles científics que dic jo, perquè realment vol dir que estàs incidint en el territori i en les persones, que al final és una mica això, és a dir, que vegin que a l'Universitat de Girona hi ha recerca, però que és possible arribar-hi. Vull dir que jo, almenys jo quan era jove, deia realment, no sé, allò de ser investigador, com una cosa molt top.
Mm-hmm. I molt d'homes, no? Aleshores?
I molt d'homes, per suposat. Encara queda, una mica... El que passa que sí que és veritat que cada vegada més, si vas mirant els càrrecs, cada vegada hi ha més dones. Val? Sí que és veritat, si te mires les catedràtiques de la Universitat de Girona, que encara estem molt curtes, però és perquè també hi ha hagut un buit que durant molts anys no s'han creat places de catedràtica. Però sí que és cada vegada més les dones estan a més... És a dir, sí, hi ha unes, és a dir, parlo de ciències, hi ha unes àrees de coneixement que encara quedem curts, però és que jo no sé si realment en una enginyeria hi ha d'haver-hi 50% d'homes i dones. Saps? Però el que és important és que tinguin l'oportunitat, que tinguin referents.
Després aquí també tenim responsabilitat en això de la visibilització als mitjans de comunicació, que moltes vegades s'entrevisten experts, enginyers, catedràtics,
sí.
I aquí hi ha un aspecte important en la visibilització.
Sí, doncs mira, justament a la Universitat de Girona és que m'has agafat just al punt. A la Universitat de Girona tenim tota una llista d'experts i d'expertes, val? Per tal de que els mitjans de comunicació doncs puguin entrar a mirar què necessiten i puguem entrar en contacte amb aquests experts o expertes. De fet, una de les accions que també fem aquesta setmana és, si entres a la pàgina web de l'11 de febrer de la Universitat de Girona, doncs hi ha tota una llista d'expertes on t'expliquen amb una frase quin és el seu camp de recerca i així es poder participar en aquests mitjans de comunicació, perquè sí que és veritat que encara... ja sigui per qüestió de caràcter, però que sigui, sempre hi ha molt més homes a les taules rodones que no pas dones.
On ho podem consultar, això?
Això, si entreu a la Universitat de Girona i busqueu l'acció de 11F, mm-hmm. o dintre de comunicació els experts i expertes, tenim tot un llistat d'experts i d'expertes, però concretament el que fem aquesta setmana és posar en valor les expertes.
Mm-hmm, molt bé. Què recomanaria una noia que ens estigui escoltant, una noia o una nena que ens estigui escoltant i es vulgui dedicar a la ciència, a la investigació?
Què li recomanaria? Jo li recomanaria, sempre l'història, sempre que faci el que més li agradi. És a dir, es tracta de tenir curiositat, val? De fer-se preguntes, d'intentar contestar aquestes preguntes, que si realment en tenen moltes ganes, que es posin en contacte amb investigadors, investigadores de la Universitat de Girona o d'altres centres, Val? I... Jo sempre dic el mateix, perquè al final, si t'hi esforces i arribes en aquell lloc i és una de les teves passions, t'acaben pagant, no?, per la teva passió, que és una mica el que me passa a mi. Vull dir, a mi em paguen per fer el que més m'agrada.
Home, doncs és un luxe, això. Moltíssimes gràcies, Sílvia Simón, que és la delegada per la promoció i la divulgació de la Universitat de Girona, que és professora de química. Hem parlat avui que és 11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Ens hem deixat alguna cosa important a dir?
Bueno, encara que sigui la vostra competència, també una de les coses que fem és amb Ràdio Girona FM.
Ah, bueno, també està bé. També està
exacte,
bé.
També aquesta setmana han fet una acció especial i portaran diferents investigadores durant la setmana que parlaran una mica de què vol dir ser investigadora.
Mm-hmm. També,
i
també
posar en valor aquesta feina.
Important la feina que està fent ara mateix Girona FM, amb l'Oriol, el seu director.
Exacte.
Doncs mira, una activitat més. Moltíssimes gràcies, Sílvia Simón. Avui
gràcies a vosaltres.
Del paper de la dona i la nena a la ciència. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Molt bon dia i merci per tot.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs després d'això obrim l'informatiu amb les notícies que us hem avançat als titulars. Clar, hem de parlar d'aquest titular que és que els delictes sexuals han augmentat un 18,4% a les comarques gironines durant el 2024. Segons l'estadística que publica el Ministeri de l'Interior, durant aquests 12 mesos seran denunciat 490 arreu de la demarcació. I d'aquests, 185 han estat en penetració. Això és un 20% més que el mateix període del 2023. El balanç de criminalitat que recull dades de tots els cossos policials evidencia que s'han estabilitzat els delictes arreu del territori a un creixement d'un 4%, però els robatoris amb violència creixen un 13%, però els robatoris dins d'habitatges baixen un 1,6% del total.
El balanç de criminalitat que periòdicament publica el Ministeri de l'Interior recull dades de tots els cossos: Mossos d'Esquadra, policies locals, Policia Nacional i Guàrdia Civil. L'estadística del 2024 que el Ministeri ha fet pública recull un increment de la majoria de les tipologies delictives. En concret, a les comarques gironines, entre gener i desembre es van registrar 50.239 delictes. Això suposa un increment del 4,2% més si es compara amb els 48.223 del mateix període del 2023. Dins les tipologies que continuen registrant increments preocupants hi ha els delictes sexuals. Durant el 2024 se'n van denunciar 490 i d'aquests casos n'hi ha 185 que la víctima ha patit una violació, un 18,6% més que durant el mateix període de l'any 2023. Els delictes pugen a la majoria de les grans ciutats, excepte Banyoles, on baixen un 18%, Blanes i Olot amb un descens del 5,4% i lidera el rànquing Palafrugell amb un increment del 24,2%, passant dels 1.309 delictes del 2023 als 1.626 del 2024. El segueix Roses amb un increment del 12%, Figueres amb un increment del 10,3%, passant dels 3.760 als 4.148 delictes, Lloret de Mar amb un augment del 8,5%, Salt, Girona i Sant Feliu amb un increment del 7,3%, del 3,9% i del 3% respectivament.
Aquest informe també dona dades dels robatoris.
El balanç de criminalitat també recull durant l'any passat que els robatoris amb violència i intimidació van créixer un 13,4%, passant dels 1.054 del 2023 als 1.195 durant el 2024. Per contra, baixen lleugerament els robatoris amb força a domicili, amb un 1,6% menys, però amb un total de 2.519. Els comensos amb botigues i empreses amb ús de força, en canvi, aquells en què els lladres han tancat aparadors, pans o han fet un botró per accedir a l'interior de les instal·lacions, han augmentat molt lleugerament, amb un total de 3.551. També ha pujat un 18,4% les sustraccions de vehicles i els furts en un 6,9%. El balanç de criminalitat també recull com hi ha hagut un lleuger descens de les lesions i baralles tumultuàries, que han baixat un 4,1%, amb un total de 520, i els diferents cossos policials han intervingut en 541 casos de tràfic de drogues, un 2,2% menys que l'any anterior. Pel que fa als ciberdelictes, en global, la xifra entre un any i l'altre ha baixat un 8,3%. Durant el 2024 se'n van denunciar 7.960 casos davant dels 8.680 del 2023. Aquí destaca el descens a les estafes informàtiques, però amb un increment del 22,3% en altres tipus de ciberdelictes, passant dels 283 als 346. I per últim, pel que fa als delictes de sang, durant l'any passat hi van haver 21 temptatives d'homicidi i es van cometre 9 crims, entre els quals hi va haver-hi els dos de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona. Finalment, també s'han denunciat dos segrestos. L'estadística també desgrana les dades de les principals ciutats de la demarcació, en concret de les que tenen més de 20.000 habitants. Hi ha Girona, Banyoles, Blanes, Figueres, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu de Guíxols.
I els pagesos gironins estan contents amb l'acord del quan ha arribat a la Generalitat. Sobretot perquè aquest acord inclou la divisió de l'aqüífer Fluvià Muga. El portaveu del gremi de la pagesia Girona assenyala que estan molt contents per haver pogut arribar a aquest acord i que s'ajusta a la realitat.
Des de fa anys el sector demanava dividir els dos aqüífers en relació a les restriccions i gestió de la sequera. Això a la pràctica vol dir que si al Fluvià hi ha prou aigua per regar, no entri en restricció si la Muga no n'hi ha i, per exemple, es pugui plantar blat de moro que necessita més aigua que altres sembrats. Cal recordar que fa poques setmanes que el govern ha aplicat aquestes restriccions arran de la falta de d'aigua a tota la conca.
Però aquí a Girona estem molt contents d'aconseguir, doncs, per exemple, separar els dos aqüífers de la Muga i el Fluvià, i que a nivell de restriccions i de gestió de la sequera, que puguem diferenciar una zona de l'altra i que s'ajusti a la realitat de cada territori.
A banda, i també en relació a l'aqüífer, el sector ha explicat que s'està tornant a impulsar la taula de la Muga, que pretén incloure tots els sectors afectats per l'escassetat d'aigua. En aquest sentit, els pagesos recorden que quan hi ha restriccions ells són qui més les pateixen, ja que se'ls limita un 80% la disponibilitat. En canvi, la indústria només se li aplica un 40% i altres sectors directament no en tenen. Per tot plegat, els pagesos demanen que tothom s'arremangui a l'hora de gestionar la sequera i que el govern s'assegui a la mateixa taula que les parts implicades.
Però els pagesos també demanaven facilitar la gestió de les plagues.
Fins ara el procés perquè un pagès pugui matar aquestes espècies que fan malbé als sembrats era llarg i feixuc i incluïa un informe del vedat. Ara, en canvi, només amb una notificació el pagès podrà matar per evitar que els animals li facin malbé als camps.
El control de plagues és un altre tema que aquí a Girona estem contents de poder defensar el nostre territori sense tenir... sense haver de fer tant tràmit burocràtic i tantes peticions i poder-ho gestionar a través d'una simple notificació i no haver d'estar pendents d'una decisió final del coto de torn que hi posi més voluntat o menys a deixar-nos-a.
Gina Breda ha celebrat la mostra de força i unitat que hi ha hagut aquest dilluns a la concentració a Pontós, on s'han reunit centenars de pagesos de les comarques gironines amb prop de 150 tractors. El portaveu del Gremi de la Pagesia ha deixat clar que estaran amatents al compliment de tots els acords i que, si no es mantenen, tornaran a sortir i a mobilitzar-se.
I l'Arxiu Municipal de Torroella ha inclòs en format digital tots els expedients dels judicis sumaríssims fets durant l'època del franquisme. Ha estat gràcies a una veïna del poble, que és la Maria Dolors Lofra Vilà, que ha fet una gran investigació sobre tots aquells que van estar condemnats durant aquest període. Gràcies a això, des del 2020, l'Arxiu Municipal té aquests documents judicials militars i ara s'han publicat en format digital.
A la Guerra Civil van començar aquests judicis i es van mantenir fins al final de la dictadura. Tot i això, el seu punt més alt es situa durant el període de la postguerra. Es tractava d'uns procediments que jutjaven i condemnaven a tothom qui era considerat oposat al règim. En total, l'arxiu ha rebut 1.820 expedients de persones represaliades dins de la comarca de Girona. D'aquests, 71 eren habitants de Torroella de Montgrí i de l'Estartit. Tota aquesta informació es va actualitzant segons les sessions que realitza la torroellenca. A l'arxiu municipal es poden consultar els expedients i a la pàgina web d'aquesta es pot trobar el llistat de persones jutjades. Una altra via és l'Arxiu Nacional de Catalunya, on hi ha el catàleg d'aquests documents en línia.
Tot i això, recollir aquests documents no és una feina fàcil perquè hi ha hagut diverses dificultats.
Sí, en declaracions de Ràdio Capital, la Maria Dolors Lofra explica que un dels principals problemes és la poca conserva de certs documents. D'una banda, diu que no hi ha cap normativa establerta que segueixin i que n'hi ha que tenen fonts incorrectes i tintes traspassades que dificulten la lectura.
El problema, si puc dir-ho així, és que la llista la van fer ells juntament amb l'Arxiu Nacional de Catalunya i no segueixen cap normativa de conservació amb els lligalls que formen els expedients. Molts estan plens de fongs i tintes traspassades que fan difícil llegir pàgines senceres.
Gran part de la seva feina és també trobar aquells noms que són incorrectes o no apareixen a la llista. Tot plegat és una feina que la Maria Dolors fa per una motivació personal. És filla i neta de represaliats del franquisme i una de les finalitats de la seva feina és donar veu a les famílies que també van estar afectades.
Són les 8:33. L'Ajuntament de Palafrugell ha estat talant arbres a diferents punts del municipi en actuacions per prevenir incendis. En l'últim cas, a la zona de la Punxa, l'actuació ha generat polèmica a les xarxes socials, perquè no s'entenia per què s'estaven talant tants arbres. Doncs bé, el consistori a Palafrugell asseguren que es tracta d'un procediment estudiat i analitzat, que se segueix un protocol que té el suport de la Generalitat i això és el que es coneix com a franges perimetrals. En concret, ha d'haver una distància de 10 metres entre troncs i arbres. A banda de la Punxa, això també s'ha fet en altres zones, com el litoral. Fa unes setmanes, a Ràdio Palafrugell, la cap de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament, Ruth Palomeque, explicava que aquestes actuacions serveixen perquè hi hagi menys densitat de vegetació a les zones properes a les cases i que l'objectiu és protegir la població i facilitar el pas dels bombers.
Unes feines que es fan de cares a protegir a la població. Partint de que és molt possible de que hi hagi incendis, cada vegada més estem veient doncs, per la sequera, per les condicions meteorològiques i l'ús que es fa del medi natural, barrejat, a més, amb que hi ha unes zones urbanes molt imbricades amb espais forestals, aquests treballs que consisteixen en baixar la densitat de la vegetació doncs serveixen per poder protegir la població, facilitar l'accés als mitjans d'emergències en cas d'incendi.
Palomé, que explica que les accions es fan seguint la normativa de franges de protecció.
La llei el que diu és que al voltant de qualsevol zona habitada, no, ja sigui un nucli de població, una urbanització, fins i tot edificacions aïllades que estan en sòl no urbanitzable, al voltant ha d'haver una franja d'uns 25 metres mínim d'ample amb una densitat de vegetació determinada. No? Tot això està ja una normativa que regula com ha de ser, tant per l'arbrat com pel que fa al sotabosc.
El fet és que hi ha moltes parcel·les urbanes que no estan edificades i hi ha arbres en aquestes parcel·les, però, clar, que estan deixades perquè no es tracten com a bosc. És una parcel·la urbana amb arbres. I també hi ha molts boscos que estan molt a prop de les urbanitzacions.
Clar, les zones potser que tenen un major risc, en aquest cas la urbanització d'Aigua Gelida, a la muntanya del Far de Sant Sebastià, també hi ha moltes parcel·les urbanes que no estan edificades i que tenen una massa forestal, doncs, deixada, no? Perquè no se gestiona com a bosc ni tampoc se li ha donat un ús urbà i clar, el fet de que hi hagi doncs, això, cases, habitatges, persones molt a prop de masses forestals molt denses, doncs és un risc realment important.
L'Ajuntament, de fet, compta amb una subvenció Next Generation per fer aquestes franges perimetrals. El pròxim 4 de març, l'Estartit celebra la primera jornada de treball per posar en contacte empreses i persones que busquen feina en sectors com el turisme, la restauració, el comerç i els serveis. Mariona.
L'objectiu és facilitar la contractació abans de la temporada alta i ajudar els negocis locals a cobrir vacants. Els candidats no necessiten inscripció prèvia i només han de presentar-se el dia de la jornada amb el seu currículum. A l'entrada del recinte hi haurà un punt d'informació amb les empreses participants i les seves ofertes de feina. Els candidats podran dirigir-se directament a les taules de les empreses que els interessin per fer entrevistes breus i lliurar el currículum. Els organitzadors confien que la jornada ajudi tant empreses com a les persones que cerquen feina. La data s'ha escollit estratègicament perquè coincideix amb un festiu escolar, facilitant la participació de joves que busquen la seva primera experiència laboral de cara a l'estiu. Les empreses que vulguin participar s'han d'inscriure enviant un correu a gerencia@enestartit.com. L'esdeveniment, organitzat per l'Associació de Foment de Turisme, l'Estació Nàutica Estartit i Illes Medes i l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, tindrà lloc el 4 de març a la Sala Polivalent de 10 a 1.
Marxem a Sant Feliu de Guíxols. La regidora de Promoció Econòmica, la Núria Cutxerero, explica que a la taula dels artistes podem escoltar veus del territori parlant de gastronomia. Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, en la qual també ha donat alguns detalls de la segona proposta que es farà aquest dissabte. En aquesta segona jornada, la taula dels artistes reuneix dues veus ganxones per parlar del carnaval.
La taula d'aquest dissabte comptarà amb la participació d'Emili Albó, Carnestoltes 2025 de la Colla Els Esventats, que parlarà sobre la importància del carnaval a la ciutat, i Miquel Palaí, carnisser de referència, que explicarà els secrets de la botifarra d'ou i d'altres varietats d'embotits. La conversa estarà conduïda per Jaume i Clara de la Gastronòmica, que guiaran el diàleg entre els ponents i el públic assistent. L'objectiu és relacionar la gastronomia amb les tradicions culturals del territori.
Doncs bé, estarem en un lloc ben cèntric, com és a la Rambla, amb l'encreuament doncs, amb el Passeig del Mar. La idea doncs, és parlar de la botifarra d'ou, un producte doncs, molt d'aquesta època doncs, que tastem a l'entorn del Dijous Gras, i com que som terra de carnaval, ciutat doncs, que enceta aquestes rues de la Costa Brava, doncs, en aquest cas el divendres 28 de febrer, tindrem també doncs, el Carnestoltes, per tant, serà un tet-a-tet entre el que és la tradició de la gastronomia en aquesta època de carnaval i una tradició doncs, tan nostra com és el carnaval que es viu intensament a la ciutat.
Tal com passa en cada edició, després de la xerrada hi haurà un tast del producte protagonista. En aquesta ocasió, Can Miquel, l'establiment especialitzat en embotits artesans,
Sants oferirà una degustació variada de botifarres. Les places pel tas s'han exhaurit, però Núria Cotxarero recorda que tothom pot assistir a l'acte i escoltar la conversa.
La taula dels artistes continuarà amb noves edicions mensuals fins a que s'acabi l'any, amb la voluntat d'explorar diferents productes gastronòmics lligats a cada temporada.
Doncs sí, i entre les properes propostes es preveu parlar del peix blau durant el mes de maig, de les varietats del pa tradicional i modern a la tardor i de la relació entre el teatre i la gastronomia durant el mes d'abril. Cada sessió seguirà el mateix format, una trobada en un espai emblemàtic de Sant Feliu, amb dos convidats que aprofundiran en la història i les característiques del producte protagonista, amb la participació del públic i el tast final.
I en acabar, doncs, com dèiem a l'inici, doncs acabem tastant aquell producte que hem fet protagonista, amb un vi doncs, que l'acompanya molt bé, que també ha estat molt ben escollit, en aquest cas doncs, pel celler Cal Àngel, de la mà doncs, de la Déu Empordà, que està molt bé doncs, per acompanyar aquell producte, i així doncs, acabem la jornada de manera, doncs, tots drets, conversant de manera distesa i tastant, sobretot tastant i degustant el producte.
Per a futures edicions s'està treballant per habilitar la possibilitat d'inscriure's i pagar en línia, tot i així, de moment es poden recollir les entrades a l'oficina de turisme de Sant Feliu de Guíxols. Núria Cotxarero, però, recomana estar atents a les xarxes socials i als canals d'informació municipals per no perdre's cap de les convocatòries.
A Palafrugell han començat les tardes de joc, un espai dedicat als infants de Palafrugell d'entre 0 i 3 anys. S'organitza a les escoles Bressol Tomanyí cada dimarts i als Belluguets cada dijous, per tant, avui al Tomanyí, entre un quart de 4 de la tarda i les 5 de la tarda, amb un aforament màxim de 15 nens i nenes. La regidora d'Educació, Maria Lluïsa Teixidor, ho ha explicat a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
És una iniciativa nova d'aquest any i és perquè l'infant que no està escolaritzat a la llar d'infants pugui anar amb el pare o amb la mare o amb algun familiar una estona a la tarda per jugar, per anar-se familiaritzant amb l'espai.
La iniciativa permet complementar el projecte de la tarda per infants no escolaritzats.
És també amb infants que no estan escolaritzats, doncs també aprofiten unes estones a la tarda per anar coneguent l'ambient, etc, etc.
Teixidor afegeix que aquestes activitats també permeten a les famílies aprendre el català.
Plantem les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist a la cala del costat...
Bé, nens o no tan nens feien optimista aquest cap de setmana a la Guíxols Cup, a la desena edició, que han guanyat en Juan Leonard i l'Aina Álvarez en aquesta categoria optimist de la desena Guíxols Cup. La competició que s'ha disputat a Sant Feliu ha comptat amb 146 participants i unes condicions meteorològiques exigents, Oriol.
El regatista Juan Leonard del Club Nàutic Albalís ha estat el vencedor de la categoria or de la segona fase de la Guíxols Cup, disputada aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. En el grup plata, la victòria ha estat per Aina Álvarez, del Club Nàutic Vilassar de Mar. La competició organitzada pel Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols s'ha consolidat com una cita destacada dins el calendari de la vela catalana. En la categoria or, el podi l'han completat Damiano Tierno, també del Club Nàutic Albalís, i Helena López, del Club Nàutic Albasnou. Pel que fa al grup plata, Arnau Gergele Almirall, del Club Nàutic Vilanova, i Gala Reves, del Club Nàutic Vilassar de Mar, han ocupat el segon i el tercer lloc, respectivament. L'acte de lliurament de premis ha comptat amb la presència de Mireia Borrego, regidora d'Esports i Joventut de Sant Feliu de Guíxols, Josep Medinyà, delegat territorial de la Federació Catalana de Vela, i Maria Dalmau Rimbau, en representació del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols. Amb aquesta segona fase finalitzada, la Guíxols Cup 2025 es prepara per a la seva última cita, que tindrà lloc els dies 15 i 16 de març amb la regata de la classe Europa. S'espera la participació d'una trentena de regatistes, reafirmant el compromís del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols amb la promoció de la vela i la formació de joves esportistes.
Un minut i mig i tres quarts.
Llibres, autores i autors de l'Empordà. amb la Teresa Calabús.
Doncs sí, parlem de llibres, connectem amb la llibreria El Cucu de Torroella. Bon dia, com estàs, Maria Teresa?
Hola, bon dia, com esteu vosaltres?
També, bé. Bé, anem fent. Amb ganes de parlar de llibres.
Molt bé, doncs escolta, posem-s'hi.
Mira, estic llegint, aviam si és allò que necessit... És diferent l'últim que vaig recomanar aquí la setmana passada, eh? Estic llegint Vida privada, d'en Josep Maria de Sagarra.
Ah, bueno, molt bé, t'has tirat els clàssics catalans.
Sí, vaig combinant.
Les signatures pendents d'aquestes que havíem d'haver llegit poder a coda i en aquells moments no els hauríem llegit a gust.
Sí, exacte. No, segur. Segur que no hauria llegit aquest llibre a gust de cap de les maneres.
I ara li trobes tots els mèrits.
Sí.
De fet, un mal moment a l'hora de recomanar lectures és un problema. Vull dir, quan no ensopegues l'edat o no ensopegues l'estat vital de la persona, la veritat és que després es pot espatllar un autor que no recuperes mai més i és una llàstima.
Bueno, clar, ara fa falta força de voluntat per tornar-hi.
Sí.
Molt bé. Què ens recomanes avui?
Bueno, avui portem un plat fort perquè se n'ha de parlar i és important tenir en compte doncs, el Premi Nobel d'aquest any, Han Kang. En aquests moments hi ha tot un interès general, no?, per la cultura coreana, sobretot sud-coreana, està clar, que és la que arriba al cinema i a les sèries i tal, però evidentment hi ha una cultura sud-coreana molt alternativa a tot el que estem veient popularment,
sí.
Vull dir, parlo de temes sèries. En aquest cas hi ha cinema, ja ho hem vist, però la Premi Nobel d'aquest any, una dona que va néixer el 1970, vull dir, bueno, relativament jove, per guanyar un Nobel, em refereixo.
Sí.
Una dona que ja va debutar, la vegetariana, la seva primera obra que va arribar aquí va ser traduïda al català per l'editorial Rata, que probablement tu no recordaràs.
No
va treure molts títols, està dintre del grup 62, bueno, ara ha passat a la galera comercial, però és un llibre que ja fa ben bé uns 10 anys es va traduir aquí i va ser un dels que va destacar més d'aquella col·lecció. Ara l'editorial de Magran ha recuperat tota l'obra de la Han Kang, a part d'aquest, la classe de grec i d'altres títols que van sortint, i bueno, ens trobem amb una autora molt potent, dura en la seva literatura, molt incisiva, tocant temes que poden incomodar i que, bé, no poden deixar indiferent de cap manera. Vull dir, diguem, el retorn dels lectors de la vegetariana coincideix tothom, que és boníssim, que és una literatura que una veu molt potent, clara, eh? No parlo de complexitats en el moment de la creació literària, vull dir, és una veu molt neta, però en aquest cas comença d'una dona que a partir d'un somni que té, que està en un bosc que en comptes d'arbres doncs són cossos ensangonats d'animals i, bueno, i sabeu, ella bruta, decideix fer-se vegetariana. I l'única resposta que té quan tota la família, suposo que, no sé si algú ha vist una sèrie sud-coreana, mengen molt aquesta gent, vull dir, els agrada molt menjar, i quan ella a la família doncs comença a dir que no menja carn per un somni, no l'entén ningú, vull dir, té el rebuig social absolut. Aquesta és la principal, diguem, el començament que us puc dir d'aquesta novel·la. Evidentment toca moltíssims temes i a vegades d'una manera com si fossin naturals, val? El poder dels homes sobre les dones encara en aquesta societat, la importància de fer el que toca fer, de ser ordenat, de ser, com et diria, segons les normes socials que ells consideren que han de ser. Qui els atrenca té un rebuig absolut i ella en aquesta obra els va trevent.
I què escriu? Escriu prosa, poesia?
Té algun llibre de poesia, però sobretot és prosa i contes curts també, el que no s'han traduït encara els contes curts aquí. Ara us diré les obres que tenim d'ella. Bueno, a classe de grec també és molt curiós, vull dir, juga, és una dona, així com la vegetariana és una dona que de sobte deixa de menjar carn i bueno, i el que diu carn, o sigui vegetariana, no, en realitat és vegana el que es fa, perquè no menja res, vull dir, no menja llet, ni ous, ni res que vingui d'un animal, eh? Mm-hmm. Llavors, el classe de grec és una dona que queda muda, no pot parlar, en diferents moments de la seva vida és incapaç de dir una paraula, i només el clic d'una paraula que pot ser de qualsevol llengua li desperta el desig, o és com si tingués un interruptor i llavors pot tornar a parlar. D'alguna manera també és, imagino't, un cant a la literatura i a la llengua. Ella dona classes, viu a Seül, va néixer en un poble diferent, però a partir de la seva adolescència va viure a Seül, i viu a Seül. I està en una escola d'escriptura creativa, i és una dona que treballa, penso que també tradueix, i les seves obres ara que podem trobar són Blanc, tots en català i castellà, eh? Blanc, la vegetariana, Actes humans, Els adeus impossibles, és l'última que ha sortit, i em sembla que impossible dir adeu. Actes humans també és la història d'una repressió duríssima dels estudiants sud-coreans que es van manifestar contra el govern, i va haver una matança i va ser un acte bueno, inhumà, amb la novel·la Actes humans, doncs, evidentment, es posa en la, o sigui, la rigidesa, d'aquesta cultura i dels governs, en aquest cas el sud-coreà, vull dir, no del nord, ara imagina't com han de ser allà.
Sí, sí, sí. Veig... clar, els llibres dels autors que solen guanyar el Premi Nobel, ara estava repassant, de fet, la llista, i alguns que sí, però no són grans supervendes.
No, gairebé sempre ens hem trobat els llibreters amb el problema de que quan donen un Premi Nobel no trobem gairebé res traduït en català i poc en castellà, a vegades traduïts o editats amb editorials petites que es voten l'edició amb vores en el moment en què es dona el Premi Nobel i se sap el nom. I en aquest cas hi ha hagut una reacció molt ràpida de l'editorial de Magrana i Alfaguara en castellà, i ja era, vull dir, ja la teníem, els llibreters ja la teníem localitzada, no d'una manera molt extensa ni molt popular, però tots hem pogut reaccionar a temps i oferir a tothom qui s'ha interessat per al Premi Nobel a trobar llibres a les llibreries.
Què és el que t'ha agradat o què és el que descobrirem en l'obra de Han Kang?
Bueno, aquesta capacitat de parlar d'una manera planera, molt àgil, de coses duríssimes que has de ser capaç a vegades de parar-te en un paràgraf per dir què ha dit aquí, saps? El perill de que s'escapin temes que es poden ampliar o es poden millorar, sobretot crec que és una molt bona autora per un club de lectura. De fet, aquí a la llibreria la tenim divendres, el farem divendres, que sí. Ve el 14, que qui hagi llegit el llibre i li interessi, vull dir, pot venir, encara que no hagi comprat el llibre, al Cucut. I és una obra, bueno, tota l'obra d'aquesta dona és de clubs de lectura, d'aquests que tothom hi troba, depèn de la capacitat d'observació de cada lector, són lectures molt àmplies, molt corals.
Veig, mira, perquè li interessi, veig que el 2023, abans de guanyar el Premi Nobel, la van entrevistar el Mestres 24 en Grasset. Hi ha una entrevista amb ella que segurament val la pena mirar-la, i clar, en aquell moment, doncs, Mira, estic la
com una de les autores més importants del panorama internacional, com diem, a més de Blanc, també hi ha fins i tot...
Sí, que en Grasset ja portava molts escriptors i que, bueno, això, avançar-se al Premi Nobel està molt bé.
És fantàstic.
Sí, sí, sí. Sí. Doncs això, quantes obres has dit que hi ha traduïdes al català?
Jo diria que sis.
A
veure, deixa'm mirar... Espera't, La Vegetariana, un, Actes Humans, 2, La Caça de Grec, 3, Bogant, 4, Els Ateus Impossibles, 5. 5, però crec que aquest últim que he dit ara d'Impossible Dia Déu està a punt de sortir, o sigui, jo ja he sortit, per tant, 6.
I per quin hem de començar?
No ho sabria dit. Curiosament, vaig estar en una trobada d'Alfaguara i la Magrana el dimarts passat i van dir que precisament aquest últim, l'Impossible Dia Déu, era la maduresa absoluta de l'autora i era l'obra en la qual tocava tots els temes de la seva literatura. Anant en compte, ja et dic, trobant-los, és com aquell qui va buscar bolets llegint la Han Kang. Però... no sé si també començar per l'últim que ens ha arribat aquí. Si ets un lector curós, que voldries llegir-ho tot, poder per l'ordre en què han estat escrits. Jo sempre m'ha agradat fer-ho així. D'alguna manera veiem d'aquesta manera l'evolució també de l'escriptor com a tal, i com manté una obra personal rodona, vull dir, una obra que al final... va donant voltes sobre els temes, però cada vegada hi ha més reflexions.
Mm-hmm. Molt bé. Bé, ara estic veient, els Premis Nobel no els donen a una obra en concret, sinó a l'escriptor, eh?
No, l'escriptor i la trajectòria, que sigui una veu potent, a vegades se fixen en el país, últimament hem pensat que potser busquen... o països que no han tingut Premi Nobel, o això no t'ho sabria dir, però és un comentari que corre dintre del ram, i és una obra completa i una trajectòria. Tot i que Impossible Dia Déu també tinc entès que va tombar molt la balança a favor seu. Vull dir, està clar que si la seva obra va creixent en força... és més fàcil tenir un Nobel. Si l'última obra no hagués sigut potent com aquesta, potser s'ho haurien repensat. Crec que és molt important mirar en quin punt està l'autor que rep aquesta obra, que rep aquest premi, perdona.
Acabem, també, bueno, diguem, per exemple, aquest últim, la traducció és d'Héctor Bofill i Hye Yong-yu, també és important dir-ho, eh?
Sí, i Héctor Bofill, bueno, edita de meravella, ja. Sí. El de La Vegetariana hi ha també Min Wahu i Raymond Blancafort. Suposo que són revisions que fan entre tots dos. I bueno, el primer que... No hi ha temps ara de llegir-vos un tros. És que si vulgueu que us llegeixi el primer paràgraf, és
sí,
per tu.
Sí. Fem.
Ja, molt bé. Diu, abans que la meva dona es fes vegetariana, jo no havia pensat mai que fos una persona especial. De fet, quan la vaig conèixer no em va resultar gaire atractiva. No era gran ni petita i no duia els cabells ni llargs ni curts. La pell se li veia seca i groguenca, els ulls els tenia allargats i els pòmuls eren una mica prominents. Es vestia amb una roba nudina, com si li fes por semblar una persona amb caràcter. Amb unes sabates senzilles de color negre, es va anar acostant cap a la taula on jo l'esperava. No caminava ni de pressa ni a poc, i ho feia amb un pas que no era ni feixuc ni delicat. Vaig casar-me amb ella justament perquè no se li veia ni cap atractiu especial ni cap defecte en particular. Tot i que no em donava cap sensació de frescor i no era gaire intel·ligent ni gaire elegant, em vaig sentir còmode amb el seu caràcter inofensiu. No em calia fer veure que era culta, ni calia que m'afanyés a no arribar tard a una cita. Tampoc no calia que em sentís inferior en comparació amb els models masculins de les revistes de moda. La panxa, incipient, ja se'm començava a notar des dels 20 anys. Les cames i els braços, sense músculs, malgrat els meus esforços per tenir-ne. Un penis petit que era el meu discret complex particular. Tot això no semblava tenir cap importància per ella. Fixa't Quin principi.
Déu-n'hi-do.
Més devastador,
home,
eh?
Ja veus.
Quines devastador.
Quines hòsties.
No canvia la cosa. Vull dir que natural, clar, diàfan, llegeixes sense donar-te en compte i te'n diu una darrere l'altra, una darrere l'altra. El tio se sent còmode amb una dona que considera inferior perquè ell mateix no està segur, una autoestima tirant a baixa. Saps què? Iré a buscar una tia que no tingui caràcter, que no m'agradi, allò, no me provoqui emocions, i així estaré tranquil.
Ens llegies el fragment de La Vegetariana?
El primer dos paràgrafs de La Vegetariana.
Molt bé, doncs avui hem parlat de la Han Kang, que és l'últim premi Nobel de Literatura. Maria Teresa, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Bon dia.
Adéu, bona setmana.
Avui els núvols aniran a menys durant el dia i el vent de Garbí continuarà bufant moderadament, tot plegat amb temperatura que no variarà gaire. Tràngol de Garbí a la mar, d'un metre d'alçada amb una mica de mar de fons. Demà dimecres plourà una mica durant la tarda i nit, en general, poca cosa.
Doncs gràcies, Isaac, i gràcies a tothom per seguir-nos en aquest informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també heu pogut seguir per Ràdio Bisbal. Tornem demà a les 9 amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Adéu, que vagi bé.